Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Els grups polítics de l'oposició de Sant Carles de la Ràpita donen per acabat el debat del nom oficial i exigeixen a Esquerra Republicana que acati el resultat de la consulta. Per alguns ciutadans, la consulta no era prioritària i altres veuen un error el llindar del 20% per fer-la vinculant. I és que la qüestió postconsulta a Sant Carles de la Ràpita és si el debat sobre el nom del poble queda tancat o la votació no ha fet més que avivar-lo. Els grups municipals a l'oposició assenyalen l'alta abstenció i l'exigeixen així, que al 73% dels ciutadans els és indiferent el canvi de nom o bé que estan d'acord amb l'actual nom oficial. Malgrat que l'opció La Ràpita va ser la més votada, no s'ha assolit el 20% i l'equip de govern d'Esquerra demana que s'analitzen els resultats i que s'acabi decidint al plenari. Hi ha ciutadans que assenyalen que l'error ha estat de limitar en el 20% del cens perquè el resultat fos vinculant, i d'altres defensen el nom actual i que els recursos s'han de destinar a altres prioritats. Amb tot, ha faltat prop de 250 vots perquè l'opció La Ràpita superés aquest llindar del 20% en la consulta del nom oficial, i això suposa que la qüestió no quedi del tot resolta. Mentre l'alcalde Josep Caparrós ha destacat que ha estat la participació més alta en una consulta popular al municipi, els grups municipals a l'oposició assenyalen l'alta abstenció. L'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, defensa que s'han d'analitzar els resultats i portar-ho al plenari, que el llindar del 20%, ha dit, buscava el compromís de validar el resultat per part de tots els partits polítics.
El 20%, l'objectiu que tenia era que tots els grups polítics agaféssim un compromís i que, per tant, assumiguéssim de que el resultat que obtingués el 20 ens obligaria a validar-lo de manera automàtica, perquè, si no, moltes vegades ja sabem que els partits polítics després acabem interpretant els resultats com ens interessa. I el 20% el que pretenia era això, que tots els grups polítics agaféssim el compromís que ens obligàvem a acatar el resultat. Òbviament, no s'ha arribat a este 20%, perquè l'opció guanyadora, La Ràpita, ha obtingut el 18%, i ara és quan s'ha d'obrir un procés de reflexió i cada grup polític, a partir de l'anàlisi que faci dels resultats de la consulta i a partir de la seva voluntat, s'acaba posicionant envers el canvi de nom o no del nostre municipi.
Des del partit de Junts esperaven un percentatge d'abstenció més baix i consideren que reflecteix el desinterès de la majoria dels ciutadans per la consulta. Així, la portaveu de Junts per Sant Carles de la Ràpita, Elena Queralt, diu que l'abstenció demostra que la ciutadania no estava interessada en la consulta del nom oficial.
Jo li he donat la volta al tema. No mires el tant percent de participació, sinó he mirat la resta de percentatge que és de gent que no li ha interessat la consulta. Jo crec que aquí està el pal de paller. Crec que un 70% de la Ràpita no estava interessada en aquesta consulta. Potser l'equip de govern, al posar el tema damunt de la palestra, s'ha equivocat. I no existia el debat tal com ells ho han volgut vendre, jo penso. El debat, és veritat, estava adormit i ells han despertat perquè els interessava portar aquesta qüestió de consulta i perquè els interessava fer un canvi de nom del poble.
La portaveu de Junts, Elena Queralt, ha lamentat que el resultat no hagi estat més clar i que els porti a una discussió adipolítica estèril, i ha avançat que no donaran suport al canvi de nom.
A nosaltres no ens val per coherència, perquè és el que vam acordar i ja ho vaig dir en un altre moment, m'agradaria que no haguéssim hagut d'arribar a aquest debat i que el resultat sigués cap a un costat o cap a l'altre, que ha sigut molt més clar, i no entrar en una discussió política que jo crec que ja és estèril. Jo crec que el tema s'hauria de deixar aparcat, i si l'equip de govern, que té majoria absoluta i en un ple podria efectuar el canvi de nom pel seu compte i risc, a la qual cosa no donaríem suport, ja ho adelanto, i si ells més endavant ho volen tornar a reactivar, ja és una cosa de l'equip de govern. Jo crec que aquí nosaltres ja ni entrem ni sortim. No em vull pronunciar al respecte.
També el portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández, creu que l'abstenció és el resultat que la majoria de ciutadans prefereix el nom oficial actual.
Què vol dir que aquesta gent que no va anar a votar és que ja estaven d'acord amb el nom que estava, en el nom que estava de Sant Carles de la Ràpita? I bueno, i el resto que van anar a votar, però bueno, no ha sortit el que volien el govern municipal, que era La Ràpita, però ja sabem ben bé que es necessitaven 2.492 vots per a poder fer el canvi de nom, però no ha sigut així, o sigui, perquè només s'han tret O sigui, els ha faltat 249 vots per a poder-ho, per poder exercir el canvi de nom. Ha sigut una jornada tranquil·la, que és el més important en unes votacions, que no hi hagi ni aldarulls ni res de molt. Això hem de felicitar a tots. I, naturalment, nosaltres felicitem als que han tret més vots, que ha sigut, almenys jo personalment, ha sigut la Ràpita, però que la gent vol que es quedi a Sant Carles de la Ràpita.
El portaveu de Més Ràpita, Pedro Hernández, considera que si l'equip de govern impulsa el canvi de nom oficial del municipi, això, ha dit, suposaria un tret al peu per a Esquerra.
Suposo que ell mos cridarà per a tindre un canvi d'impressions, que això és normal, que s'ha de tindre un canvi d'impressions, i llavors pues, suposo que plantejarà el que ell ha dit clarament a això. Però bueno, jo tinc clar el que tinc que plantejar-me com a partit local, i els altres partits suposo que també ho tenen prou clar. Crec que seria pegar-se un tiro, i ho dic clarament, pegar-se un tiro al peu si fa això i no respecta l'opinió de la ciutadania del que ha votat. Crec que no és correcte, i jo trobo que un partit com Esquerra Republicana, que vol sempre la legalitat, com tots els partits volem, dubto molt de que vulgui fer un pleno i no escoltar a la gent del poble. Ho dubto.
Per la seva part, Rosa Anglès, portaveu del PSC a Sant Carles de la Ràpita, ha demanat coherència a l'equip de govern, com ha dit, hauria fet el seu grup si una de les opcions hagués superat el 20% del cens.
Que vam arribar a l'acord del 20, i si s'hagués arribat al 20%, nosaltres haguéssim sigut conseqüents i haguéssim donat suport a aquest resultat, perquè és un acord que vam arribar en junta de portaveus, tots els partits que estem a l'oposició amb el govern municipal, però no s'ha arribat, per tant, jo penso que tot el consistori té que ser conseqüent en els resultats d'ahir. La gent va parlar, va dir cada un el que volia, tota aquella gent que va anar a votar, evidentment. La participació va ser baixa. Penso que això també s'ha de pensar. Ha sigut positiu o negatiu fer aquesta consulta? Era el moment o no era el moment? Hi ha moltes preguntes a fer. S'ha plantejat bé o no s'ha plantejat bé? S'ha gestionat bé o no s'ha gestionat bé? Hi ha moltes preguntes que s'han de fer també els que van propiciar fer la consulta, o sigui, el govern municipal que està governant, que és Esquerra Republicana. Per tant, jo penso que el resultat és el resultat i tenim que fer conseqüents amb el resultat.
Rosa Anglès, portaveu del PSC a Sant Carles de la Ràpita, considera que la consulta no era una prioritat per als ciutadans i que els recursos s'haurien d'haver invertit en altres àmbits.
Però ara és que no era una cosa que els repitents i les repitents que es demanaven. No sé, som destinació turística, també tenim que pensar com a destinació turística, com ens coneix la gent de fora. A part dels recursos que ara s'han invertit en aquesta consulta, també tenim que invertir molts més recursos per difondre, si s'hagués tingut que canviar, per difondre el canvi. A veure, com he dit, són recursos que potser són més necessaris per a fer altres coses que la gent. Penso que aquest 73% que no ha anat a votar pensa que són més importants.
L'alcalde ha defensat que el llindar del 20% era un compromís polític perquè tots els grups acceptessin el resultat. Tot i no haver assolit el percentatge, l'alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, considera que els partits municipals han d'avaluar els resultats per posicionar-se si cal impulsar el canvi de nom, tot i reconèixer que només necessita un acord majoritari, però que ha dit buscaran els màxims suports per validar la decisió si l'ha de decidir el plenari.
Administrativament, per a canviar el nom d'un municipi, el que es necessita, diguéssim, tal com hem explicat moltes vegades, és un acord per majoria absoluta del ple de l'Ajuntament i després es trasllada a la Generalitat per a que el valide. Per tant, el ple de l'Ajuntament de la Ràpita s'haurà de posicionar si finalment s'acorda de portar el tema a debat i a partir d'aquí s'haurà de conformar com a mínim la majoria absoluta per a tirar endavant el canvi de nom. Són decisions importants i com més gent la valide, doncs més, diguéssim, refrendada quedarà aquesta decisió. Però també és veritat que la normativa el que diu és que es necessita una majoria absoluta i, per tant, el que s'haurà de fer és aconseguir el màxim suport per a validar el resultat si finalment la decisió és portar
el punt a debat.
Així, per canviar el nom oficial de Sant Carles de la Ràpita, tan sols es necessita un acord per majoria absoluta del ple, que té Esquerra Republicana, i que la Generalitat el validi.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El projecte de pressupostos generals de l'Estat per l'any 2022, que el govern espanyol va presentar aquest dimecres, inclou 280 milions i mig d'euros en inversions per a la demarcació de Tarragona. La xifra és un 31,7% inferior a la prevista per enguany, que era de 411,2 milions d'euros. Els principals projectes són els mateixos dels darrers anys. La línia Vandellós-València d'alta velocitat, amb una partida de 70,1 milions d'euros, les obres de la A27 entre Valls i Montblanc, amb 23,4 milions d'euros, i el corredor mediterrani entre Vilaseca i Castellbisbal, amb 18,8 milions d'euros. També destaquen els 41,2 milions d'euros previstos per a diferents obres al port de Tarragona i els sistemes d'emmagatzematge per a les centrals nuclears d'Ascó, amb 7,3 milions, i Vandellós, amb 2,8 milions. Finalment, el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic farà diferents treballs a la costa. Per al control de la regressió hi destinarà 230.000 euros. Per a la protecció i recuperació dels sistemes litorals, 100.000 euros, la mateixa quantitat que es destinarà per a dotacions per a l'accés i ús públic de la costa. Per reposició i conservació del litoral hi haurà 595.000 euros, mentre que per a fer estudis tècnics s'invertiran 127.000 euros. La Diputació de Tarragona, els Consells Comarcals del Baix Camp, l'Alt Camp i el de la Terra Alta i l'Ajuntament de Valls han comparegut a la Comissió d'Acció Climàtica del Parlament per explicar la seva oposició i les al·legacions que han presentat al projecte de línia de molt alta tensió, la MAT, del clúster de renovables que Forestalia construirà a l'Aragó i que creuarà i trinxarà les comarques del sud de Catalunya. El territori reclama accelerar la transició energètica, però amb un model just i ordenat, proper als centres de consum i que evite macroprojectes com les línies de molt alta tensió. Unes infraestructures que, com ha assenyalat la directora general d'Energia, Assumpta Ferran, seran privades i no permetran subministrar demanda per allà on passen. Sobre la taula del Ministeri hi ha fins a 4 projectes de molt alta tensió de Forestalia i Green Capital, que afecten Tarragona i les Terres de l'Ebre. La directora general d'Energia ha exposat a la comissió que aquesta llau de projectes per construir línies de molt alta tensió s'haurà de corregir en la tramitació, perquè s'han presentat 10 vegades més de les necessàries per transportar l'energia renovable que es vol produir l'any 2030. Els representants territorials han reclamat a la comissió un model de producció d'energia pròxim als centres de consum, amb un impacte paisatgístic mínim, ordenat i equilibrat i que generi també oportunitats als territoris. D'altra banda, la Comissió d'Acció Climàtica ha aprovat 2 dels 3 punts de la resolució del Partit dels Socialistes de Catalunya per tal d'actuar d'urgència al Delta de l'Ebre. El punt que s'ha refusat, amb 9 vots en contra, 5 a favor i 1 abstenció, insta al govern a deixar sense efecte la necessitat d'una avaluació d'impacte ambiental simplificada perquè el govern espanyol executi el projecte de 4 milions d'euros per moure sorres i reforçar les zones més fràgils del Delta, davant dels nous temporals i tempestes de l'hivern. La previsió és reforçar el Trabucador, el litoral de Deltebre, l'illa de Buda i la platja de l'Arenal de l'Ampolla amb 380.000 metres cúbics de sorra. Però les obres haurien de començar abans de final d'any perquè a la primavera no es pot treballar per la nidificació de les aus protegides i aquest tràmit pot arribar tard. Els grups han aprovat el text de la resolució que demana al govern que proposi algun projecte complementari on invertir la partida de 6 milions d'euros que es van disposar per al Delta de l'Ebre. El sindicat UGT a Tarragona ha denunciat que l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, està donant les altes mèdiques telemàticament i sense citar el treballador des de la pandèmia. El sindicat calcula que entre 12.000 i 13.000 treballadors al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre són avaluats anualment a l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Des de UGT també critiquen que la Seguretat Social informe de l'alta a l'empresa abans que al propi treballador i que aquest no s'assabenti i acabi acomiadat. Des de UGT es critica la deixadesa de funcions de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, que està, han dit, saturat i alhora reclamen que recupere l'activitat presencial. Tanmateix, UGT alerta que des de la pandèmia també s'ha detectat un increment de casos de malalties mentals i d'ansietat i que sovint queden camuflats. Així, el secretari general d'UGT a la demarcació de Tarragona, Joan Llort, ha denunciat que des de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, es donen altes de forma indiscriminada, sense una avaluació física, i calcula que s'evaluen anualment entre 12.000 i 13.000 persones en el conjunt de la demarcació de Tarragona.
Ens trobem en aquesta pandèmia que les altes es donen indiscriminadament perquè el treballador no té coneixement del per què se li ha donat l'alta i se li rebia una notificació de la Seguretat Social conforme està donat d'alta sense haver estat citat al tribunal. I això és el que denunciem, que com a mínim els tribunals citin els treballadors i passin tribunal mèdic. Aquesta queixa es va fer amb el secretari general de Treball i que es coordini Sanitat amb Treball perquè tot això torni a funcionar com estava funcionant. Pensem, i a més ho dic així, durant tota la pandèmia hi ha hagut treballadors que han estat treballant constantment, els de la sanitat, els dels comerços, però no entenem perquè l'ICAM està amb un percentatge molt elevat teletreballant i no fent les situacions presencials. Nosaltres pensem que hi ha molts, per les situacions, per les denúncies que tenim, hi passen moltíssims treballadors cada any, i que també tenim una situació de que d'aquest col·lectiu pensem que hi passen entre 10 i 13.000 treballadors que passen cada any en revisions mèdiques, i això, aquesta situació no pot ser que estigui encallada d'aquesta manera telemàticament en aquest procés, no?
A partir d'aquí, des de UGT, s'insta a les dues administracions competents, tant Salut com Treball, a coordinar-se i resoldre aquesta situació. UGT, que ja ha traslladat aquesta problemàtica al conseller de Treball, no comprèn que la Generalitat hagi reobert sectors com l'oci nocturn i, en canvi, no hagi mogut fitxa en aquesta matèria. Des del sindicat UGT es dona suport al treballador presentant recurs per paralitzar el procés i per a que pugui ser avaluat presencialment.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El Consell d'Alcaldes de la comarca del Baix Ebre es va reunir ahir de forma presencial al Saló de Plens del Consell Comarcal del Baix Ebre, on es va acordar la distribució de la liquidació del Consorci Rebé, el Consorci de Residus del Baix Ebre. Concretament, els 218.000 euros de saldo que té aquest organisme ja dissolt i que ara es retornaran als ajuntaments, tenint en compte els imports facturats pel Rebé als municipis de la comarca durant el període 2007-2015. Un altre dels punts de l'ordre del dia va ser la presentació del reglament tècnic del Consell Comarcal del Baix Ebre que regula els serveis que presta l'ens comarcal als municipis. Per la seva banda, el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, va exposar als alcaldes els costos dels residus per a l'exercici 2022, que s'incrementaran lleugerament pel cànon sobre els residus i l'actualització dels preus que no s'efectuava des de l'any 2018. Finalment, la promotora de l'aplicació turística Visit Escape, Núria Gas, va presentar el seu projecte als alcaldes de la comarca, una iniciativa que permet descobrir espais d'interès turístic a través d'una guia a l'estil Escape Room. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha contractat a tres persones en el marc del programa de Joves en Pràctiques. Les tres joves beneficiàries són del programa de Garantia Juvenil a Catalunya i estaven inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, al SOC. De les tres, una té estudis universitaris i les altres dues compten amb estudis de formació professional en la branca d'administració i gestió. Aquest és el cinquè any consecutiu que el Consell Comarcal de la Terra Alta participa en el programa Joves en Pràctiques, que està subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya. L'Ajuntament d'Arnes, a la comarca de la Terra Alta, està molt satisfet amb la regulació que s'ha fet aquest estiu de l'accés de les zones de bany dels rius Estrets i Algars als ports. Els dos aparcaments habilitats han acollit 4.500 vehicles, 2.600 al Toll Blau, als Estrets, i 1.900 al Toll de Vidre, als Algars. En total, unes 8.900 persones. L'alcalde d'Arnes, Joaquim Miralles, ha assenyalat que més del 95% dels usuaris s'han endut una bona sensació i han aplaudit aquesta taxa que ha revertit, segons explicava, en dignificar i conservar els dos paratges.
La veritat és que tal com anem passant els dies i en els agents civils que teníem allí, que parlaven amb tota la gent que anaven entrant i els anaven comentant que els semblava la iniciativa i tot això, la veritat és que ja al cap de 5-6 dies ja vam veure que la gent ho veia tot amb molt bons ulls. I la veritat és que jo m'atreviria a dir que més del 95% dels usuaris que ens han visitat tots han aportat una molt bona sensació i tots estàvem molt contents i la majoria de gent ens deia que ja estàvem tardant ja a prendre aquestes mesures per a conservar i dignificar aquests dos espais.
Els aparcaments, amb una capacitat màxima de 40 vehicles, han estat funcionant entre el 15 de juliol i el 12 de setembre i els resultats han estat molt positius. Els cotxes han abonat 5 euros, 10 euros les autocaravanes i 2 euros les motos. Tot i això, la meitat dels usuaris portaven vals de descompte que oferia el comerç i els establiments turístics d'Arnes. L'alcalde, Joaquim Miralles, ha detallat que la recaptació dels aparcaments s'ha invertit en els salaris dels agents cívics, cartelleria i també en la reparació dels camins.
En lo que s'ha recaudat, dona per a pagar a les tres persones que han tingut allí contractades, la Ciutat Social i el seu sou, i tot el tema de la cartelleria, perquè també hem fet una important inversió en el tema de cartelleria des del municipi fins als mateixos indrets naturals, dient pues, això que ara està regulat, on està el pàrquing, les normes de comportament que s'havia de prendre una vegada s'estiguessin allí, i per a reparar una mica el que seria també el mateix ferm del camí, perquè hi havia dos o tres trams que estaven molt malament, s'han adequat a calor hormigó o més rec asfàltic. Al final el que dona és per a fer... per a tornar a reinvertir en això, en les vigilants que teníem allí i en adequar el tram de camí o la senyalització que és el que s'ha fet.
Des de l'Ajuntament d'Arnes, el seu alcalde, Joaquim Miralles, anima a la resta de poblacions a posar aquesta iniciativa en marxa perquè, ha dit, el problema és compartit i durant l'estiu aquests espais han tornat a viure situacions de deixadesa i massificació.
Creiem que la idea ha de ser aquesta, és una cosa conjunta, evidentment cobrar tots el mateix perquè la gent vagi on vagi es troba les mateixes condicions, i també ja hem fet veure que la infraestructura que es necessita no és tanta, en una mínima d'inversió pots tindre tots els espais una mica ja en condicions, i al final si es fa tota la comarca el que s'està donant és una imatge d'unitat, de respecte cap a tots els indrets d'aquí de la nostra comarca, i que el que volem és això, és que la gent vingui, però que quan vinguin que el que es troben sigui una cosa que estigui tota bé i que ells mateixos ajuden a conservar-ho i a fer també aquesta divulgació a la resta de la gent de que el que es troben aquí és una cosa de qualitat.
D'aquesta manera, l'Ajuntament d'Arnes ha estat el primer municipi de la comarca de la Terra Alta i de l'interior de les Terres de l'Ebre a posar en marxa dos aparcaments de pagament i amb places limitades per evitar la massificació en alta temporada turística a les principals zones naturals de bany del seu terme municipal.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament d'Alcanar ha reparat de forma provisional 23 camins del seu terme municipal afectats pels aiguants de l'1 de setembre amb l'objectiu de possibilitar l'inici de la campanya de cítrics al municipi. El consistori calcula que amb els treballs executats per la brigada i la contractació d'empreses especialitzades, amb el suport de la Generalitat, ja han adequat un 90% dels camins i accessos municipals. L'alcalde d'Alcanar, Joan Roig, ha subratllat la necessitat de garantir que la fruita no es quedi als arbres, tot reclamant el suport de les administracions i l'arribada dels ajuts anunciats pel govern espanyol amb la declaració de zona catastròfica. El consistori d'Alcanar, d'altra banda, estudia ara com resoldre l'increment de cost que suposarà l'adequació, ja prevista anteriorment però encara no executada, dels camins afectats pels aiguats de l'any 2018 i que han estat objecte d'una subvenció finalment reduïda de la Generalitat. Uns projectes que estan a punt de licitar-se i que obligaran a replantejar-los per fer-los més ambiciosos a l'hora de poder resistir a aquests episodis. L'Ajuntament d'Alcanar ha demanat el suport a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament d'Acció Climàtica per planificar aquestes infraestructures en l'actual context de canvi climàtic. Juntament amb aquests treballs, l'Agència Catalana de l'Aigua també actua a la zona per millorar accessos i barrancs transitables i el Departament d'Acció Climàtica ha reparat lligallos i accessos. En total, la Generalitat ha invertit uns 560.000 euros en aquests treballs.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, avui tornem a arrencar aquesta jornada parlant de fred, i és que cap a les comarques més interiors les temperatures són una miqueta més baixes, en canvi en Amposta ara mateix tenim aquests 14 graus, però destaquem aquesta temperatura que s'ha de registrar de cara al migdia i marquem aquest contrast tèrmic entre la temperatura mínima i la màxima, i és que de cara al migdia s'espera que pugui inflar-se fins als 25 o 26 graus. De fet, ahir el Dobés va arribar fins als 26 graus. I en conjunt avui s'espera molt bon temps, ha de fer sol bona part de la jornada, sí que amb alguns intervals de núvols durant les hores centrals del dia i sobretot en punts de muntanya, però sense més conseqüències, i és que tampoc no han de deixar precipitació. I de cara a demà continuarem parlant d'una situació força similar a d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.